els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Ja ho deia ara la Mercè, parlarem de Rosa Sensat, perquè tot just divendres passat es va presentar l'any Rosa Sensat. L'associació de mestres Rosa Sensat, en col·laboració amb el Departament d'Educació, organitza un seguit d'actes per commemorar el 150è aniversari del naixement de Rosa Sensat i Vilà. Per saber què passarà en aquest any commemoratiu, però sobretot per saber qui va ser i què ha suposat pel món de l'educació la Rosa Sensat, saludem a l'Anna Pagès. Molt bon dia, Anna.
Hola, molt bon dia, Olga, com esteu?
Molt bé, contenta de saludar-te. L'Anna és filòsofa i professora de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i ara dèiem, Rosa Sensat, una mestra amb visió de futur, però com s'imaginava ella el futur?
A veure, Rosa Sensat és una persona rellevant del grup dels pioners que a principis de segle van imaginar un país més pròsper i més just a través de l'educació. I és per això que la política municipal, també en col·laboració amb la Mancomunitat de Catalunya, van dissenyar una sèrie d'escoles que nosaltres podíem anomenar experimentals, però que en aquella època eren escoles a l'aire lliure, per començar a construir un model de país més civilitzat que pogués entrar a nivell d'Europa.
I tu dius, ara en diríem experimentals, llavors no es considerava que era una escola experimental, aquesta escola que ara parlarem, que estava a Montjuïc, en plena natura, a Barcelona?
Bueno, abans es parlava de l'escola nova. Això d'experimental és com més científic i és una cosa que fem servir més ara, jo diria. En aquella època es deia escola nova. L'escola nova com el moviment pedagògic que defensava la idea d'una educació integral on l'infant estigués al centre de l'aprenentatge.
O sigui, això que ara sembla tan recent, tant de principi del segle XXI, ja passava fa més de 100 anys.
Sí, totalment. De fet, moltes de les coses que diem avui, doncs la gent les explica com si hagués descobert la sopa d'all, i en realitat són coses dels anys 20, 30 o fins i tot de l'any 14, com en el cas de l'Escola del Bosc.
És curiós perquè, clar, s'està commemorant el 150è aniversari del naixement de Rosa Sensat. Si tenim en compte que ella va néixer el 1873, no sé si era gaire habitual el que ella va fer, que va estudiar per ser mestra, que després se'n va anar a Madrid, que va viatjar ja per Europa, primer acompanyada del seu marit, però després va aconseguir una beca. Era excepcional?
Per la seva època, sí. De fet, ella va perdre el seu pare molt jove, quan era una nena, i es va quedar amb la mare i amb l'àvia. I van tirar endavant perquè eren brodadores i feien activitat manual. Però ella, en certa manera, és una feminista de l'època, no una feminista del 21, sinó una feminista de l'època, perquè doncs, defensava que les nenes estudiessin i que estudiessin ciències. I, de fet, va escriure una sèrie de llibres on explicava com es pot aprendre ciència fent tasques domèstiques. És a dir, que, esclar, evidentment, no era una cosa d'alliberament total, però sí que defensava que les nenes no se'ls ensenyés només les labors domèstiques, sinó que també se'ls ensenyés, des d'un punt de vista racional, que eren les ciències a l'escola.
O sigui, que això de les disciplines STEM, de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques, ja passava llavors que es donava per fet que era cosa d'homes.
Sí, de fet, sí. I ella va ser una de les primeres que va defensar que les nenes els pogués ensenyar alguna cosa més, no?
Tu deies que ella, bé, dèiem que va viatjar per Europa primer per conèixer altres realitats educatives, no? Primer amb el seu marit, després amb una beca, va estar a Brussel·les, a Suïssa, a Alemanya. Què va descobrir en aquests viatges pedagògics per Europa?
Va descobrir fonamentalment la pedagogia activa, que era una intuïció que ella ja tenia, perquè ella va començar a treballar com a directora de l'Escola del Bosc el 8 de maig de 1914. Hem de pensar que la Guerra Mundial, la primera, comença a finals de juliol del 14. I llavors, bueno, ella, per exemple, es va fer amb una amiga de Jean Piaget en aquella època, quan va viatjar a Ginebra, i la idea que tenia doncs, era poder importar, aquesta era una idea político-social, que ella compartia juntament amb Manel Henao, que treballava també als grups escolars, després treballaria als grups escolars de l'Ajuntament de Barcelona, i la idea que tenia el president de la Mancomunitat. Llavors el que vam fer va ser importar el moviment de l'Escola Nova i les experiències de pedagogia activa, en aquest cas les escoles a l'aire lliure com un model d'educació integral, ho van importar a Catalunya. Això és el que ella va fer. Va fer una actualització pedagògica, per dir-ho així.
Ell era conscient des d'un principi que volia crear alguna cosa nova? Per què se suposa que tenia aquest interès per conèixer altres models?
Mira, ara diré una cosa que crec que des del punt de vista educatiu hauríem de defensar una mica més, que és que avui dia, que és que Rosa Sensat tenia un contacte molt proper amb la realitat dels fets. Si una cosa que recomano a tothom que faci és entrar a la Memòria Digital de Catalunya i llegir el diari de Rosa Sensat els primers dies de l'Escola del Bosc, que és un diari absolutament meravellós, on ella explica doncs, que plou molt, que no poden sortir, justament en una escola on se suposava que s'havia de sortir tot el dia, que amb la pluja no poden sortir, i diu coses molt concretes sobre com són els infants i què s'hauria de fer. I diu, mira, si et sembla bé, llegeixo un trosset.
Sí, tant.
Aquest és del 13 de maig de 1914. I diu aquestes nenes, perquè l'Escola del Bosc al principi era una escola de nens i una escola de nenes, i ella s'ocupava de l'escola de nenes. Diu, la majoria de les nenes, diu, he fet un exercici d'observació, que m'ha demostrat que la majoria de les nenes són molt vives i molt despertes. Diu, això és general entre els nens del nostre país. O sigui, ell tenia un gran optimisme. Es fixava en les coses difícils, però també donava suport a les positives. Diu, el que passa és que venen molt retrasades, saben llegir malament i algunes escriure. Saben llegir malament algunes i escriure gairebé cap. Saben pintar lletres, però això no és escriure. I després diu, el dijous 14 de maig de 1914, una cosa molt important, diu, no podem anar de pressa, hem d'aprendre a perdre el temps per guanyar-lo després. Crec que el més important de moment és que recobrin forces, que sàpiguen desenvolupar-se en aquest nou mitjà. Imagina't, que recobrin forces. Això ho podríem dir nosaltres de tants nens i nenes i joves després de la pandèmia.
I tant.
Que es refacin. Diu, tenen molts defectes i se'ls ha de corregir. Tenen molta indisciplina que també s'ha de remodelar. Diu, soc partidària de deixar en llibertat l'infant, però una llibertat que no tempti els drets dels altres i que permeti l'ordenació de les seves activitats. Avui hem fet observació sobre la posició del sol, de mitja a mitja hora. O sigui, cada mitja hora observaven la posició del sol. Ara imagina't nosaltres fent això a l'escola amb aquests nens que estan tot el dia amb la pantalla. Diu, hem marcat amb un guix de colors en el portal de la classe el lloc del sol. Això els ensenya a fer servir els sentits i a desenvolupar el seu esperit d'observació. És preciós aquest fragment dels quaderns, dels diaris de l'Escola del Bosc, però justament per il·lustrar això que et deia, no? Aquest contacte proper amb la realitat.
I tu creus que ara no hi ha aquest contacte proper amb la realitat que ens envolta, vols dir, no?
Sí, jo crec que ara fem massa coses, i que hauríem de seleccionar una mica tres o quatre coses molt importants que hauríem de fer. I tota la resta, si després les podem fer millor, i si no, tres o quatre. Ara tot és molt complex, tenim moltes coses al nostre abast, les tablets, internet, els mòbils, no solament la tecnologia, que és molt útil la tecnologia, compte, no estic dient que no fem servir tecnologia.
No, sí, no, ara
però hauríem de reduir una mica tot plegat i fer una mica de purga, saps? Decidir al final amb quines tres o quatre coses ens quedem. Ella, per exemple, deia, què és el prioritari? Que els nanos recuperin les forces, que es situïn en aquesta escola que és diferent. I després que aprenguin a observar i apuntar el que observen. Nosaltres tenim nanos a l'escola que estan amb una dispersió d'atenció absolutament brutal. Brutal. Jo crec que algunes de les lliçons de Rosa Sensat respecte de com connectar amb la realitat propera, immediatament perceptible, crec que són interessants pel nostre temps. Un temps una mica en peregrinatge constant, tecnològic i de tot tipus.
És que ara s'han de fer moltes coses, tu ho deies, de tot molt ràpid, hi ha molt poc temps i sembla que el temps s'acaba. Aquesta dispersió d'atenció m'ha agradat, que per treballar-la s'hi hauria de posar tothom d'acord, no? No serviria només que es fes quan fan extraescolars, que ja donem per fet que les fan, o només a l'escola, també s'hauria de fer a casa, no? Perquè si no els hi grinyolarà una mica tot.
És molt difícil que tothom es posi d'acord. És una tasca gairebé impossible. Però si poguessin fer l'experiència amb algú dels qui s'ocupen d'ells, estaria bé. Amb algú només. Normalment, la feina pedagògica bonica i interessant l'ha fet poca gent. Rosa Sensat era un dels pocs, era una de les excepcions, que veia clar que què es podia fer i com. No tothom compartia el seu punt de vista a l'època, tampoc.
El gran projecte de Rosa Sensat són aquestes escoles a l'aire lliure. Va obrir a Barcelona l'Escola del Bosc. Estava en plena natura, a Montjuïc. A Barcelona feien pràcticament totes les activitats a l'aire lliure. Tu deies ara, que quan va començar l'escola, que plovia i plovia i plovia i havien de fer les activitats a l'aire lliure, excepte si plovia, que llavors era quan entraven a uns pavellons que tenien. És molt important, oi, aquest entorn natural? Tu ara que deies observar, ser capaç de prendre nota del que estan observant i aquesta és una manera d'aprendre.
Sí, Rosa Sensat té una frase molt bonica que és que deia que la millor educació és la que es dedueix d'estar sota l'ombra d'un arbre. I això és una cosa que també deia Rousseau. Rousseau parlava molt dels arbres, també. I deia, els nanos han d'estar fora en un lloc on hi hagi arbres. I és interessant, perquè els arbres són una cosa molt bonica de la natura. I enfilar-se als arbres és una de les coses que molts de nosaltres recordem, no?, de la infantesa, el moment d'explorar un objecte que se't resisteix i has de veure per on t'enfiles, i a vegades ets temerari, i llavors els adults xisclen des de baix perquè et pots fer mal, però és aquest moment de l'exploració del món, no?, tan bonic, que no té res de tecnològic, que té molt de corporal.
Tu ara deies, Anna, que a l'època, a principis, o sigui, el 1914, quan va començar aquesta escola de Bosch, que no tothom estava d'acord ni tothom li semblava que aquests mètodes pedagògics fossin els millors. Com va anar evolucionant aquesta escola i la seva pedagogia?
A veure, l'escola es va mantenir durant tota la Mancomunitat i després, bueno, amb el parèntesi de la dictadura de Primo Rivera i després amb la República, fins que va venir la patacada de la guerra. Després de la guerra, quan als anys 60 es van començar a obrir una miqueta més els moviments pedagògics una altra vegada i a finals dels anys 60, l'any 65, em sembla que es va crear l'Associació de Mestres Rosa Sensat, doncs tot això va anar calant una altra vegada, però va caure en l'oblit i, de fet, avui hi ha molta gent que no coneix aquestes experiències perquè hi ha molt poca gent que conegui la història bé. Llavors, en certa manera, nosaltres, ells construïen un país, nosaltres potser hauríem de reconstruir algunes de les coses perdudes.
I hi ha centres que apostin per evitar aquesta dispersió d'atenció que tu deies, aquest contacte amb l'entorn natural, que siguin fidels a l'esperit de Rosa Sensat?
És que jo crec que el problema no és dels centres, el problema és d'aquestes directrius administratives que ofeguen a tots els mestres i professors de secundària i de batxillerat, que estan encotillats amb aquestes exigències curriculars que donen poc marge de maniobra, tant a les escoles com als mestres. Jo crec que una mica més de marge de maniobra seria útil per poder... Tot i que l'últim currículum, per exemple, de primària, està molt, molt centrat en el que s'anomenen situacions d'aprenentatge, però després això com es tradueix... no és tan senzill, perquè al final jo crec que volem abarcar massa.
I quan tu deies abans ens hauríem de quedar amb 3-4 coses, quines haurien de ser aquestes 3 o 4? Quina seria la teva aposta o la teva tria?
Ui, això és molt difícil. Jo crec que el contacte directe amb el món s'ha de rescatar perquè l'hem perdut. El contacte directe amb el món, o sigui, no les coses que fem a infantil i després ja no oblidem a primària i a secundària, ja hem entrat en l'amnèsia total, sinó el contacte directe amb el món, amb els altres, sense intermediació tecnològica. Jo crec que això és una cosa que hauríem de fer urgentment. I després la qüestió de la lectura i l'escriptura, que està fallant molt. Que no sabria ara fer un diagnòstic del per què, però que sí que hauríem de poder tornar a entrar en aquest ambient del text, no? Que és una cosa que... I algunes escoles estan fent experiències meravelloses, no? Al diari ara sortia una experiència d'una escola de Vilafranca del Penedès que estan convertint la biblioteca en un espai on els nens reconnecten amb un altre tipus de coses. I després les matemàtiques, o sigui, la idea essencial del que són les matemàtiques, el bàsic de les matemàtiques. És a dir, jo defenso una mica el rescat dels continguts essencials que després fan de trampolí per moltes altres coses. Ara moltes vegades no treballem prou bé aquestes bases que faran de trampolí i ja demanem fer cerques a internet, entendre el que trobem quan fem una cerca, seleccionar adequadament els continguts que hem trobat i són una sèrie de coses que... O sigui, jo no veig que simultàniament es puguin fer les dues coses.
Mm-hmm. De fet, quan tu deies que s'hauria de combatre aquesta dispersió a l'atenció, la lectura i l'escriptura són una gran eina que t'ajuden a haver d'estar focalitzada en el que estàs fent, no? I a poder entendre.
Exacte, és a dir, tu tens un text escrit, imprès al davant i no et pots anar enlloc més, perquè el que tens al davant és una sola cosa. I aquest és el punt, jo crec. És a dir, tenir al davant una sola cosa... ho hem perdut. Els adults, ja no diguem, però ho estem transmetent als més petits. I això no acabo de veure que sigui útil fins a quin punt.
Mm-hmm. Tu deies, el 1965 es va crear Rosa Sensat com a moviment de renovació pedagògica, després va ser una associació de mestres que vol seguir amb el llegat de Rosa Sensat, i tot i que deies que hi ha molta gent, segur que si sortim al carrer i preguntem qui és Rosa Sensat no ho saben, però en el món educatiu sí que és tot un referent, no?
Sobretot l'associació, és a dir, hi ha gent que coneix poc Rosa Sensat i tu dius Rosa Sensat i l'associació de mestres, perquè evidentment és una institució molt arrelada al teixit educatiu de Catalunya i una institució molt rellevant. Jo envio els meus alumnes a la biblioteca Rosa Sensat perquè tenen un arxiu històric absolutament meravellós i les bibliotecàries són fantàstiques i l'associació de mestres Rosa Sensat és un, diríem, un referent de progressisme educatiu també, no?
Doncs si et sembla, per combatre aquesta dispersió d'atenció, anem a celebrar un altre aniversari. Matrícula oberta, estem amb l'Anna Pagès, és filòsofa, professora de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Hem començat amb aquest 150è aniversari del naixement de Rosa Sensat i Vilà, d'aquesta necessitat de combatre la dispersió de l'atenció, i dèiem que farem un altre aniversari perquè ara s'estan celebrant els 50 anys de la publicació de Momo, el llibre de Michael Ende, una història que, tot i haver estat escrita fa 50 anys, es presenta un món on la immediatesa i la hiperproductivitat estan a l'ordre del dia, que això és poder ser un visionari si veiés ara com estem. I una de les frases més conegudes de Momo és: escoltar de veritat és una cosa que saben fer poques persones. Això és el que sap fer la Momo, la nena protagonista de la història d'Ende, un llibre, en principi, recomanat a partir dels 10 anys i una excusa per parlar d'això, d'escoltar. Ara, sobretot, Anna, que acaba l'escola demà, primària, secundària, aquesta setmana ja acaben, no? Comencen bé, aquell reguitzell de casals, d'avis, de tiets, de colònies, de bacà, de tot, múltiples combinacions. Infinitat de combinacions, qui té sort pot fer combinacions i qui té sort pot pagar moltes d'aquestes opcions, però sí que hi ha més temps, perquè hi ha menys pressa, perquè hi ha menys horaris, i diríem que és una oportunitat, no? Ara sí que podríem treballar aquesta tensió que tu comentaves.
Bueno, jo crec que això d'escoltar és tot un tema, perquè per escoltar s'ha de fer silenci, i no solament fer silenci en el sentit de que tu no parles perquè d'aquesta manera escoltes l'altre, sinó que també has de fer silenci interior, és a dir, tot allò que et parla a tu s'ha de poder aturar per poder escoltar. I jo crec que la dificultat del món actual, encara independentment de la planificació i la gestió del temps que fem el que podem realment, és aquesta dificultat per entrar, és a dir, fer callar tot això que ens parla per dins.
Això és molt complicat, eh?
Sí, és molt complicat. Però jo crec que és la condició necessària per poder dir que s'escolta realment a l'altre. Perquè hi ha pares i mares que diuen, bueno, ara dedicarem una estona a escoltar. Això no va així. A vegades portes els nens a l'escola i en el camí d'anar a l'escola ets capaç de fer callar totes les preocupacions o les coses que vas pensant que has de fer durant el dia per sentir la veueta del teu fill que t'explica que ha vist una papallona o que t'explica una anècdota de l'escola. No? A vegades no, són coses que caces al vol. Vull dir amb això que no és una... escoltar no es pot planificar d'una manera intencional, sinó que és una experiència una mica miraculosa, que s'esdevé, no?, quan la gent està junta.
Clar, i no només ha d'estar junta, sinó que, però encara que estiguin juntes, segurament, quan et parlen, és el moment que a tu et sembla més inoportú. No?
Sí, a vegades en els moments més inoportuns és quan es diuen les coses més importants, però ens passen de llarg.
La Momo, de Michael Ende, escolta també que fins i tot és capaç de canviar la gent. Ara suposem, Anna, que ja som capaços de mig silenciar aquest soroll intern que tenim, tota aquesta fressa que no ens deixa estar pel que ens ve de fora. El món real pot ser també tan poderós que t'escoltin?
Què vols dir amb aquesta pregunta?
Com que la Momo era capaç de canviar la gent, no?, a partir de la seva escolta, si realment nosaltres, el món real, quan ens escolten, pot ser el nostre interlocutor, o sigui, qui tenim a l'altra banda, que sí que ens està escoltant de veritat, si aquesta escolta activa de l'altre pot canviar-nos a nosaltres també. O sigui, pot fer que...
Ah, sí, definitivament. És a dir, hi ha una dimensió de la vida que hem perdut. I això és el que surt a la història de Momo. Quan la Momo parla dels homes grisos, que arriben els homes grisos, aquests homes grisos són, en certa manera, la representació de l'atemptat contra la vida. I per la Momo la vida és justament aquesta espontaneïtat, aquesta capacitat de contemplar el món amb ulls nous cada vegada, d'incorporar els altres en un diàleg diferent. I jo crec que el moment actual, el repte que tenim tots plegats és rescatar aquesta vida perduda per la productivitat, per la gestió del temps, per la importància de rendir, 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 i al final els resultats, quan només són els resultats els que compten, la pressió pels resultats substitueix l'alegria de viure. I això és el que constatem a tots els nivells en la societat actual. Com pot l'educació, els pares, les mares, els tiets, les tietes, els mestres, reintroduir aquest principi de vida que hem perdut? És la gran pregunta. I no tinc la resposta per donar-te, però crec que entre tots en podríem parlar.
Doncs anirem parlant, però ja que hem parlat abans de llegir, lliguem aquest escoltar amb el llegir, perquè llegir també podria ser una manera d'escoltar la imaginació dels altres. I a més sense escapatòria, com tu deies, no? Tens el paper al davant i has d'estar per allò que tens al davant.
Sí, i quan llegeixes bé, escoltes la veu del text. És a dir, hi ha en el text algú que diu coses. I aquí és quan, en definitiva, doncs entres en diàleg amb el que el text t'està dient, no? Quan no t'agrada un text, dius, és que aquest llibre no m'agrada, no em diu res.
Doncs esperem que ens diguin. Si llegim en veu alta, també pot ajudar-nos a aprendre a escoltar?
A vegades, qui té dificultat per llegir en silenci, llegint en veu alta, el text li entra d'una manera diferent perquè li entra per l'orella, en lloc de pels ulls. I això, segons com, pot ser una bona manera d'establir una relació amb el text. Perquè llegir és això, és establir una relació amb el text.
Doncs anirem establint relacions amb els textos i amb els altres i a veure si som capaços de parar. Anna Pagès, filòsofa, professora de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Un plaer, com sempre. Gràcies.
Moltes gràcies, Olga, a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.